Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Helena Molist.
L'Ajuntament de Sabadell i la Societat de Gestió de Activos Procedentes de Reestructuració Bancària, la Sareb, han arribat a un acord perquè l'entitat bancària cedeixi 80 immobles al parc públic d'habitatge que gestiona l'empresa municipal Vimusa. Pau Durant, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. La majoria dels pisos es destinaran a emergència social, excepte aquells que estiguin ocupats, en els quals es negociarà un lloguer social amb els inquilins, sempre que compleixin els requisits de la Regidoria d'Acció Social. Eloi Cortés, el regidor titular, explica els detalls d'aquest acord.
És un conveni que tindrà una vigència de 4 anys prorrogable de forma anual a 4 anys més, con lo cual tenemos un margen amplio de tiempo para trabajar a todas situaciones que vayamos a gestionar en estas viviendas y que además, en el caso de que posteriormente retornaran a la Sareb, pues los contratos que estén firmados con los arrendatarios se mantendrían, con lo cual garantizaríamos la estabilidad de esas personas.
Precisament coincidint amb la signatura del conveni, la plataforma d'afectades per la hipoteca i la crisi de Sabadell, la PAC, ha alertat que hi ha un desnonament programat per dilluns en un habitatge propietat de la Sareb.
L'exgerent dels consorcis de residus, turisme i ocupació, Paco Fernández, s'enfronta a 3 anys de presó després de l'acord entre les parts acusants.
El Consell Comarcal, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció i la Fiscalia han arribat a un acord de condemna per Paco Fernández, exgerent dels consorcis de turisme, residus i ocupació del Vallès. Les tres parts demanen 3 anys de presó per Fernández i 6 més d'inhabilitació per delites continuats de malversació de cabals públics i de falsificació documental.
I en esports, Aleix Coc és la principal novetat de la convocatòria contra l'Espanyol.
Sí, el central s'ha recuperat més ràpidament de la lesió que l'afectava i podrà disputar el partit d'aquest diumenge.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, però, passem pels serveis. Dotze graus al centre de Sabadell. Li preguntem quin serà el temps pel cap de setmana al Jordi Cru, del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. El front que està travessant Catalunya aquesta tarda continuarà deixant pluja a bona part del país. Si bé, a partir de mitja tarda s'anirà restringint el Pirineu i el Prepirineu, sobretot al sector occidental, que és on les precipitacions poden ser més abundants. La temperatura ha d'anar baixant, l'ambient serà de plena tardor, i també baixarà la cota de neu, que aquesta tarda se situarà al voltant dels 1.600 o 1.700 metres. Atenció al vent, que s'ha d'anar enfortint en les properes hores i que pot bufar amb cops molt forts a qualsevol punt del país, però sobretot al litoral, també a zones elevades del prelitoral, a l'altiplà central i cap als cims del Pirineu. De cara al cap de setmana, esperem un temps una miqueta més assolellat, com a mínim a la costa, sobretot de Barcelona i de Girona. En canvi, a la resta, encara força núvols, amb ruixats que poden afectar el Pirineu i Prepirineu, sobretot el sector occidental, i també demà al matí algun ruixat a altres punts de l'oest del país. El vent encara bufarà amb força, sobretot demà dissabte, i la temperatura, doncs, fresqueta. De fet, aquest cap de setmana com a molt arribarem fins als 20, 21 o 22 graus a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a les carreteres que ens envolten, trobem retencions a la B30, a l'enllaç amb la C58 a Parets del Vallès, i a Barcelona, circulació també poc fluida a la Ronda de Dalt. Passen 4 minuts de les 7 del vespre, entrem en matèria. L'Ajuntament de Sabadell i la Sareb, el banc que es va quedar als actius tòxics de les altres entitats després de la crisi del 2008, han arribat a un acord perquè cedeixin 80 immobles al parc públic d'habitatge. Seran gestionats per l'empresa municipal Vimusa i es destinaran principalment a emergència social. Aquells pisos que estiguin ocupats, l'Ajuntament es compromet a negociar un lloguer social amb els actuals inquilins, sempre que compleixin una sèrie de requisits dels serveis socials.
El regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, ha detallat la contraprestació econòmica que Sabadell pagarà al banc per la cessió d'aquests immobles.
Un presupuesto de hasta un máximo de 7.000 euros por vivienda para adecuarla, asumida a 50% por cada parte, Vimusa y Sareb, y luego Vimusa paga a Sareb 125 euros al mes por cada vivienda vacía y 75 euros al mes per cada vivenda ocupada.
El contracte té una durada de 4 anys, prorrogable a 4 més, després dels quals Vimusa es guarda el dret a compra dels immobles i la Sareb es compromet a mantenir els contractes de lloguer signats abans de la finalització del conveni. El director de Responsabilitat Social Corporativa de la Sareb, Gaspar González, ha agraït la bona rebuda per part del nou govern municipal i ha assegurat que és un contracte que els fa especial il·lusió.
Però a nosaltres nos hace especial ilusión firmar este convenio en Sabadell porque lo habíamos intentado, porque entendíamos que la problemática de vivienda y la problemática social que había en la ciudad de Sabadell hacía que tuviésemos que ir de la mano con el ayuntamiento.
També ha indicat que aquests 80 immobles cedits representen més del 20% dels pisos que la Sareb té a Sabadell.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina més de 582.000 euros a l'Ajuntament de Sabadell del Pla de Xoc per a l'ocupació Covid. Més de 3.000 famílies de la ciutat han rebut un dels ajuts d'urgència que va posar en marxa el Departament durant els mesos més durs de la pandèmia. La visita del conseller Shakir El Homrani d'aquest matí a la ciutat ha servit per avançar en diversos fronts.
Després que el conseller firmés el llibre d'honor de l'Ajuntament, el primer que ho fa després del confinament, l'alcaldessa Marta Ferrés ha revelat també un tema cabdal a les converses que han mantingut.
Contents que hagi vingut finalment el conseller El Homrani. Sabeu que era una reunió que teníem pendents de feia molt de temps a la ciutat. Tenim un tema, diguem, estrella en la ciutat de Sabadell, que és el tema de les places públiques de residència de gent gran. A més, avui ho dèiem quan tenia l'oportunitat d'estar amb ella i sabeu que va ser el Dia Internacional de les Persones Grans i, per tant, no podia ser més adient. No? Avui hem començat a parlar d'aquesta residència que necessitem tant a la ciutat. I espero que aquestes converses que continuen, perquè portem, com us deia, és un debat llarg que portem a la ciutat, que arribin a bon port.
La conselleria treballa amb el govern local per tenir més places públiques a la ciutat. Pel que fa a l'ocupació, Treball inverteix 103.000 euros per un pla de reactivació socioeconòmica i 470.000 euros per la contractació de 33 persones aturades a través d'una línia extraordinària del programa Treball i Formació del SOC. Shakir El Homrani anomena l'aposta del departament en aquest sentit.
L'aposta del departament és molt clara. Polítiques bottom-up, concertació territorial. Sabeu que s'ha aprovat aquella assignatura pendent des del 2015 del decret d'estratègies territorials del SOC, que ens ha de permetre, sempre amb aquesta capacitat que és absolutament obligatòria i necessària, d'alinear administracions locals, agents socials i econòmics, en el territori poder tenir l'estratègia pròpia i poder dissenyar les polítiques des de baix cap a dalt.
El Homrani també ha visitat aquest matí l'escola de formació del Gremi de Flaquers de Barcelona.
I seguim parlant d'economia, perquè aquest mes hi ha hagut una baixada de l'atur a Sabadell. La xifra actual de persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya és de 14.939, el que suposa que 256 persones han trobat feina durant aquest mes a la ciutat.
Petit augment dels assalariats aquest mes de setembre. Les dades de les persones inscrites al SOC són positives després de mesos de crisi econòmica. Tot i això, comparant les dades actuals amb les de fa un any, es pot comprovar que la diferència continua sent abismal. Més de 2.000 persones més estan ara inscrites a l'atur. Al conjunt del Vallès, l'atur també s'ha reduït. Més de 1.400 persones han trobat feina aquest mes de setembre i la taxa d'atur se situa al 13,89%. A Catalunya, l'atur registrat també baixa 2.441 persones respecte al mes d'agost, una xifra que representa un descens de mig punt respecte al mes anterior. Des del govern de la Generalitat afirmen que aquestes dades són bones, però defensen que és un miratge. Josep Ginesta, secretari de Treball.
La reducció de l'atur del mes de setembre és positiva, però que ens correspon, tenim la responsabilitat de fer l'exercici de realisme de que aquesta caiguda de l'atur al mes de setembre s'explica per una mala temporada d'estiu, una mala temporada turística.
Com a nota positiva, Ginesta ha celebrat que durant el mes de setembre continuessin les reactivacions dels ERTO i el total d'afectats hagi caigut un 13,9% en un mes.
Notícies vespre.
Entrem en plana judicial. El jutge processa dos investigats més com a còmplices en la violació múltiple de Sabadell. Després de les al·legacions fetes pel Ministeri Fiscal i l'acusació particular aquest estiu, ara el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha decidit modificar la decisió que va prendre el mes de març i a instàncies de l'Audiència Provincial de Barcelona inclou els encausats que responen a les inicials M, B i R, O com a cooperadors necessaris en el delicte d'agressió sexual.
El magistrat els prohibeix la sortida de l'estat i els fa comparèixer al jutjat de guàrdia de Sabadell cada divendres. També els imposa una fiança de 30.000 euros per cobrir les possibles responsabilitats civils que se'n poguessin derivar. Ara mateix, doncs, hi ha processat un presumpte autor material dels fets i uns altres 8 en la categoria de cooperadors necessaris. A més, hi ha un altre agressor sexual fugit de la justícia amb ordre de recerca internacional dictada pel jutge i també una 11a persona de la qual es va recollir ADN en l'exploració de la víctima, però que de moment no ha estat identificada. Els fets es remunten a la matinada del 3 de febrer de 2019, quan un grup de nois va agredir sexualment una noia de Sabadell que havia sortit de festa pel centre de la ciutat. Un individu la va assaltar pel carrer i se la va endur a una nau abandonada de la carretera de Terrassa, on hi vivien persones sense llar. Allà va ser violada per 3 homes.
I acord entre el Consell Comarcal, Sabadell Lliure de Corrupció i la Fiscalia per condemnar Paco Fernández. Les tres parts han pactat una pena de 3 anys de presó i 6 d'inhabilitació per a l'exgerent dels consorcis de turisme, residus i ocupació del Vallès Occidental per delictes continuats de malversació de cabals públics i falsedat documental. El Consell Comarcal ha fet públic l'acord a través d'un comunicat en què la institució ha reiterat el seu ferm compromís, deia literalment, contra la corrupció.
L'organisme presidit per Ignasi Jiménez exerceix d'acusació particular en la peça 25 del cas Mercuri, per la qual Paco Fernández serà condemnat a 3 anys de presó i 6 d'inhabilitació per ostentar un càrrec públic. Per la seva banda, Sabadell Lliure de Corrupció actua com a acusació popular i demanava penes més altes pel també exdirigent del PSC. Raúl García Barroso és advocat de la plataforma i regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Sabadell.
Nosaltres hem acceptat aquesta condemna de presó de 3 anys, a retornar els diners que es va, presumptament encara, perquè encara no hi ha sentència, malgrat que el que diu el Consell, no hi ha sentència encara dictada, retornar aquests diners que presumptament van ser malversats, més la inhabilitació.
Tot i això, el lletrat reconeix que la condemna és proporcional i afirma que lluitaran perquè Paco Fernández ingressi a la presó, una decisió que ara queda en mans del jutge que porta el cas. L'acord que ha transcendit avui arriba després d'una setmana d'acusacions contra el Consell Comarcal, que segons Esquerra i Sabadell Lliure de Corrupció apostaven per la suspensió de la pena a Fernández. Finalment, però, no ha estat així. García Barroso ha celebrat el canvi de criteri del govern comarcal encapçalat per Ignasi Jiménez.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La construcció del CAP de Can Llong ja ha començat. Així ho ha confirmat a Ràdio Sabadell el Departament de Salut. Ara bé, l'Ajuntament ha assegurat no tenir-ne constància. Fonts municipals han apuntat a aquesta emissora que únicament s'estan retirant les terres procedents de les prospeccions arqueològiques que s'han fet en els terrenys on s'ha d'ubicar el futur equipament.
Que estarà situat al número 522 de la Ronda Europa. Segons s'ha detallat des del consistori sabadellenc, en les últimes setmanes s'han fet les excavacions en el solar i ara l'empresa encarregada de les obres de construcció del futur ambulatori està retirant les terres. En aquest sentit, les mateixes fonts apunten que encara està pendent que la Generalitat validi el resultat de les prospeccions i que, per tant, encara no haurien començat els treballs per aixecar el nou edifici. S'estima que un cop en marxa, els treballs per construir el CAP Can Llong s'allarguin durant 18 mesos, de manera que el nou equipament hauria d'entrar en servei durant el primer semestre de l'any 2022. El projecte té un cost previst d'uns 2 milions d'euros. El nou ambulatori no dependrà directament de l'Institut Català de la Salut, sinó que estarà vinculat amb el CAP Can Rull, amb el qual compartirà personal i qui està gestionat pel Parc Taulí.
I sobre l'evolució del coronavirus a l'Hospital de Sabadell, segons el darrer balanç facilitat avui, en les últimes 48 hores han mort 4 pacients amb coronavirus al centre sanitari. Alhora, el número de malalts ingressats per Covid-19 s'incrementa en una persona i ara són un total de 75, 5 més, 5 dels quals es troben a l'UCI. En els últims 2 dies també s'han confirmat 37 positius més, 13 més que en el darrer recompte i una 15a d'ingressos nous. D'altra banda, i segons les dades del Departament de Salut, el risc de rebrot a Sabadell ha pujat 17 punts en les últimes 24 hores i ara se situen als 141,70 punts. La velocitat de contagi també creix fins al 0,95, mentre que la taxa de confirmats per PCR dels últims 7 dies és de 67,79 per cada 100.000 habitants. I el quartet flamenc de les Migues actuen aquest dissabte a Sabadell.
Le tembló la voz, le tembló la voz, le cambió el compás de su corazón.
El grup musical arriba al Teatre Principal de Malvespre per presentar un espectacle que ja ha recorregut escenaris de tot el món. De fet, les components de Les Migues volen avui mateix des de Dinamarca i el dia 16 volaran cap a Mali per presentar la seva última gira.
Marta Robles, una de les membres més veteranes de Les Migues, ha explicat en una entrevista al Matí que el coronavirus ha estroncat tots els plans de la banda. S'han quedat amb una gira escapçada i sense produir un nou àlbum. Tot i això, el grup barceloní ha decidit seguir refrany El mal temps bona cara i han muntat un show amb cançons inèdites creades durant el confinament.
Tenem un concierto preparado a lo grande con todos nuestros músicos, bueno, todo nuestro equipo de sonido y luces preparado para hacer un espectáculo que además es nuevo, que es un espectáculo que hemos estado preparando durante todo el confinamiento y aunque cada una estaba en su casa, sí. Pero hemos trabajado muchísimo juntas por online, ¿no? Por internet, por todas estas nuevas tecnologías que tenemos.
El concert serà especialment per a Robles, qui té un vincle especial amb Sabadell arran de la seva carrera a l'ESMUC, on va haver de passar moltes hores a la ciutat amb el seu tutor. El concert de Les Migues serà demà dissabte a les 9 al Teatre Principal.
I el dia ens deixa altres notícies culturals. Sabadell incorporarà el lleó de Sabadell al bestiari de la ciutat a partir del dissabte 31 d'octubre.
És la data per la festa de presentació que l'Associació en Cultura t'ha escollit per donar-lo a conèixer. De fet, la figura protocolària té un caràcter representatiu i per això ha d'anar a una posició determinada i conforme a un reglament. El lleó és realista, coronat i intenta mostrar la força de l'animal. S'hi ha estat treballant més d'un any i tindrà entre 8 i 10 portadors. L'estrena serà al Pati de l'Estruc amb els seus padrins, Pilar Mangol i Xavier Cordomí, i tres figures del bestiari, com són l'Àliga i el Lleó de Barcelona i la Mulassa de Falset.
Tornen les activitats sardanistes a Sabadell, però només en format de concert.
Les ballades hauran d'esperar, ja que implica tenir contacte amb les mans. El calendari propi de Sabadell Sardanista començarà d'aquí a 3 setmanes. Ho explica el programa El Cafè de la Ràdio el seu president Francesc Manaut.
La primera activitat que teníem prevista realitzar amb el calendari habitual, que normalment fem dues ballades a l'any cada mes, és pel 25 d'octubre. Com que no es poden fer la via pública, en contacte amb l'Ajuntament, hi ha la possibilitat, encara no està tancat el tema, però hi ha la possibilitat de poder-ho fer al pati de l'escola nostra llar.
El Procicat ja ha de dir la seva, però l'Ajuntament és qui té l'última paraula per autoritzar-ho. Manaut diu que en algunes poblacions de Catalunya ja s'han fet ballades agafant-se de la mà.
Repassem ara altres notícies del dia en un format més breu. Andy Down Sabadell ha hagut de prescindir aquest any dels 2 pisos de formació per fomentar l'autonomia dels usuaris de l'entitat. Així ho ha confirmat la presidenta d'Andy, Dolors Pallàs, en una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Has d'intentar que els grups siguin el més concrets possible, no? Que una persona no es relacioni amb 5 grups diferents, perquè si aquesta persona agafa el Covid, vol dir que hi ha d'haver un confinament de 5 grups. Uh-huh. Llavors, els pares tenien por perquè era un projecte on, clar, es trobaven 3 joves per fer... No, amb les persones de suport, va fer por a les famílies.
Aquest, però, no és l'únic entrebanc que la crisi de la Covid-19 ha posat Andy Down Sabadell. L'entitat també ha hagut de contractar més personal per reduir el nombre de participants en els diferents projectes que tenen en marxa. També han hagut de fer una aportació extra superior als 20.000 euros per intensificar la neteja de tots els espais de l'entitat. De moment, però, segons Dolors Pallàs, això no els ha suposat un trasbals econòmic perquè ara estan gestionant les subvencions de 2019.
I la Creu de Barberà no es quedarà aquest 2020 sense festa major. L'Associació de Veïns ha preparat un programa d'actes modest, però que suposa tot un revulsiu pel barri.
Els actes començaran dissabte a les 12 del migdia amb un homenatge a les víctimes de la pandèmia al Centre Cívic de la plaça Castelau. La resta d'actes se celebraran a l'Escola de la Romànica. Encarnació Circuns, tresorera de l'entitat veïnal, explica com se seguiran les mesures de seguretat.
Hem fet llistes, vull dir, la gent s'ha d'apuntar, hem de tenir el nom i el telèfon de totes les persones que vindran. No hi haurà ni l'aforament que ens han donat, sinó doncs que totes les distàncies, tot ho tindrem molt ben senyalitzat. Des de mascareta, gel, els punts d'entrada, sortir, tot això ho tenim molt clar. Llavors, entre un espectacle i l'altre, es netejaran cadires, es netejarà tot.
Per aquest diumenge hi ha prevista una sessió de compte-comptes a les 11 del matí, la Tuna Sabadellense a la 1 i a 8:15, Valltronera.
A Vallecas.
I la centrada, la rematada, el paligol. Ara sí. Gol del Rayo.
I una setmana més tard, a Son Moix.
I ha marxat Lago Júnior. La pilota a la frontal, el xut de Dani. Volant.
Sabadell en joc.
Veurem si la tercera és o no la bona. La nova Creu Alta es posa de gala per viure aquesta temporada l'estrena a casa a la Lliga Smartbank. Diumenge, a partir de 4:15 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Reial Club Deportiu Espanyol.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fem un cop d'ull ara a notícies fora de la ciutat. Roger Torrent, president del Parlament, situa les eleccions de la Generalitat el 14 de febrer si no hi ha cap altre candidat.
La vicepresidenta de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha lamentat que Esquerra no els ho hagi comunicat abans de fer-ho públic. Tot i això, Artadi ha reconegut que sabien que les dates ballaven entre la primera i la segona setmana de febrer perquè els republicans volen anar a eleccions quan abans millor.
Inés Arrimadas insisteix en presentar-se a aquestes eleccions fent pinya amb socialistes i populars.
El PSC s'hi nega, però la líder de Ciutadans confia que encara hi ha temps per fer-los canviar d'opinió. Arrimadas defensa que si es presenten per separat perdran molts vots constitucionalistes.
USTEC i Comissions Obreres no estan d'acord en fer vaga estudiantil el 9 i el 15 d'octubre, però reconeixen que el curs no ha començat bé.
La Comissió General del Treball i el Sindicat de Professors de Secundària van convocar una aturada de les classes el 9 i el 15 d'octubre. Els sindicats majoritaris, però, proposen fer-la més endavant.
Nou brot de coronavirus amb 82 positius a una residència de Segur de Calafell.
La Generalitat ha intervingut en una residència de Segur de Calafell després que s'hagin detectat 82 positius. Salut apunta que la Fundació Privada Santa Tecla s'encarregarà de dotar el centre del personal necessari.
I Catalunya, el govern treballa perquè discoteques i sales de concerts puguin reobrir.
La idea és que els locals puguin obrir amb el públic assegut en cadires i només s'hi acullen actuacions musicals o algun tipus d'espectacle. La pista de ball continuaria tancada.
I Donald Trump dona positiu en coronavirus.
El president dels Estats Units ha informat a través de les xarxes socials que ell i la seva dona tenen el coronavirus. En una piulada, Trump ha explicat que ja s'han posat en quarantena per tal d'iniciar la recuperació i ha afegit que ho superaran junts.
Anem als esports. Aleix Coc serà la principal novetat de cara al Sabadell Espanyol d'aquest diumenge. Sergi Parc, molt bona tarda.
Bona tarda, Elena.
El central es va lesionar la cuixa esquerra fa un parell de setmanes, però ha pogut accelerar la seva recuperació.
Bones notícies per al centre d'esports i per Antoni Hidalgo, que podrà comptar amb més efectius en un dels duels més esperats.
Segurament recuperarem a jugadors. Jo crec que l'Adri Cuevas arribarà, que l'Aleix Coc segurament estarà. I bueno, són situacions que ens donen moltes més possibilitats, l'Àngel torna, això obre un abanic important per prendre decisions dintre de l'onze que sortirà i jo crec que totes aquestes situacions són importants perquè contra equips com l'Espanyol és molt important estar bé físicament, no?
Per contra, Pierre Cornut, expulsat el passat cap de setmana contra el Mallorca, no podrà ser en un partit amb molts al·licients per titllar-ho d'atractiu. Serà el primer de la temporada a casa per al Sabadell, amb una nova Creu Alta remodelada i contra tot un Espanyol. La llàstima, la soledat que respirarà per la falta de públic. En tot cas, el conjunt arlequinat buscarà estrenar-se en el caseller de punts després de dos intents fallits. Enfront tindrà un equip amb un potencial que res a veure té amb el Sabadell. Hidalgo, però, s'ha encarregat de recordar que al cap i a la fi tots dos juguen a la mateixa categoria.
Són dos equips de futbol que s'enfrontaran demà amb unes característiques diferents, en unes situacions diferents. Hem preparat, crec que a consciència, el partit. Tindrem les nostres possibilitats, estic segur. Estic convençut que també l'Espanyol ha estat preparant molt i molt el nostre partit. O sigui que es veurà el partit que espero que tinc al cap i bueno, d'aquí, a partir d'aquí, pensar això de David Goliat és la realitat, però això ja no serveix per res.
L'Espanyol, de moment, ha començat la temporada de forma prou convincent. 7 punts de 9 possibles i cap gol engaixat en els 270 minuts que ha disputat el conjunt perico.
Durant la setmana, l'entorn blanquiblau s'ha parlat més del mercat de fitxatges que de la visita a Sabadell, però el seu tècnic, Vicente Moreno, no abaixa la guàrdia.
Si fas l'estudi del rival, crec que ha sigut de forma merescuda, perquè han fet una gran temporada, ara han fet un gran playoff, jugant molt bé a futbol. Igual que han començat la temporada en segona divisió, és de veres que no han aconseguit el que buscaven en quant a resultat, però crec que han fet molt bon partit, que és un equip que fa moltíssimes coses i que va ser un partit difícil per a nosaltres.
Tot i la proximitat geogràfica, l'Espanyol ha decidit fer nit demà a Sabadell. Demà també, últim entrenament per al centre d'esports abans d'afrontar el xoc. Recordem horari, diumenge a les 4 de la tarda i des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
I un apunt més relacionat amb el centre d'esports, el japonès Shingi Kagawa ja s'ha desvinculat oficialment del Real Zaragoza, pas previ per marxar a un altre club. Recordem que el Sabadell està interessat en el mitja punta, però que la prioritat és incorporar un davanter centre.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
No deixem el futbol. Aquest cap de setmana ha d'arrencar la temporada primera catalana amb la presència del Sabadell Nord per tercer any consecutiu. El debut contra el Mollet, però, ha quedat eclipsat per la marxa a última hora d'un dels seus capitans, Yuri Granado.
El porter, de fet, disputarà diumenge l'últim partit com a arlequinat, una baixa inesperada per a... que el mateix Granado ha volgut explicar.
Ha sido una oferta que está muy bien y no le puedo decir que no. Evidentemente, es lo que decimos, hostia, 2 días de empezar la liga. Es un papelón, ¿no?, para el club, y eso ya lo tengo muy presente, y bueno, y es lo que hablé ayer con ellos, con la directiva y con mi entrenador, pero bueno, al final ellos también entienden mi situación y más que nada eso, ¿no?, me sabe mal por tener que hacerlo de esta manera, pero bueno, ha venido todo así muy, muy de golpe y tampoco ha sido una cosa que haya podido planificar.
El tècnic Pablo Becerril ha lamentat la seva marxa, però no ha estat l'única mala notícia a Can Urià, que els entrenaments es van haver d'aturar els últims dies després que es conegués que la sabadellenca tenia un jugador que va donar positiu. Els dos conjunts es van enfrontar en un amistós la setmana passada. En tot cas, diumenge a 11:45, el Sabadell Nord s'estrena aquesta temporada i ho farà a casa rebent el Mollet.
Obrim ara bloc d'handbol. Oar Gràcia i Creu Alta Sabadell en vol obren foc aquest cap de setmana a la Primera Nacional. Per primer cop des del 1974, els creualtencs jugaran en una categoria estatal.
L'objectiu no serà cap altre que la permanència, però d'entrada, debut complicat a la pista del Granollers B. Per assolir aquesta meta final, dos factors ho facilitaran: l'exitosa campanya de crowdfunding i el fet de mantenir el bloc que va aconseguir l'ascens. Així ho creu el tècnic Sergi Cifré.
La idea era mantenir el bloc i reforçar-nos amb 3 o 4 peces, que ha sigut el que hem fet, i a partir d'aquí seguir jugant. Però penso que encara que pugéssim de categoria no havíem de canviar el bloc, ja que el premi, diguéssim, que hagués sigut jugar les fases per aquest equip, doncs al final serà jugar un any a Nacional.
De la seva banda, l'Oar Gràcia rebrà un Sant Esteve de Palautordera farcit de vells coneguts del carrer Bocaccio, com Arnau Xerta, Pere Gessa o Marçal Pujades. Tot i les importants baixes patides, el tècnic Gerard Gomis assegura que la seva plantilla té els valors graciencs ben inculcats.
És gent de la casa, és gent que a més està educada i entrenada dins del sistema. Les peces que han arribat són peces que s'adapten a la perfecció a com juguem, i la gent que puja de baix, que puja de la casa i ben merescut que ho tenen, també estan integrats dins del sistema.
Tant l'Oar Gràcia Sant Esteve de Palautordera com el Granollers B Creu Alta Sabadell Handbol es disputaran el diumenge a partir de 12:45 del migdia.
I rematem l'handbol amb l'Oar Gràcia femení, que també juga aquest cap de setmana, però en el seu cas a la segona jornada de la Divisió d'Honor Plata.
Després de la derrota en l'estrena contra el Sant Joan d'Espí, les de Carol Carmona es veran les cares amb el Gavà. Belén Reches, jugadora de l'equip, creu que tindran un avantatge, un bloc més acoblat.
Tenim la sort de poder... O sigui, hem disputat partits juntes, ens coneixem, i jo crec que això també ens pot venir bé per de cara a enfrontar-nos a elles, que potser ja teníem una mica més d'experiència.
El Gavà o Oar Gràcia femení, segona jornada de plata, arrencarà demà a 6:15.
I acabem fent un apunt de waterpolo. Ahir el masculí de l'Astralpool Natació Sabadell va sumar una nova victòria a la fase de grups de la Copa Catalunya.
L'equip de Quim Colet no va tenir problemes per golejar el Premià per 25-9. Avui, per cert, havien de tancar la primera fase contra l'Hospitalet, però un positiu a l'equip riberenc ha obligat a ajornar el partit fins a nou avís. I això ha fet també que s'endarrereixi la eliminatòria de quarts que ja tenia definida l'equip de Quim Colet contra el Catalunya.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Per part meva em toca despedir-me després d'un any treballant a Ràdio Sabadell. Avui ha estat el meu últim dia. Ha sigut un autèntic plaer portar-los informació dia a dia i treballar de forma incansable amb els companys tan meravellosos d'aquesta emissora. Fins la pròxima i molt bon cap de setmana.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.